Avui al Món RAC1 estem preguntant, gastaràs menys aquestes vacances? De moment, el 57% dels oients diuen que sí, un 43% que no. Avui volem parlar de les vacances en temps de crisi, de si té relació directa estrènyer-se el cinturó durant l'hivern amb estalviant les vacances d'estiu. Hi ha alguns indicatius que ho reforcen. Per exemple, augmenta la gent que busca cases de lloguer o que fa reserves als càmpings i, en canvi, baixen les previsions d'ocupació hoteleres. Avui podem parlar d'aquest tema amb Joan Carles Vilalta, director general de Turisme. Senyor Vilalta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I en Francesc Carnerero, president de l'Associació d'Agències de Viatges de Catalunya. Senyor Carnerero, molt bon dia.
Bon dia.
Senyor Vilalta, quines són les previsions turístiques per aquest estiu?
Bé, previsions nosaltres no en fem mai, perquè aquestes coses no saps mai com anirà. A més, s'està donant un fenomen que ja es donava abans, però que les crisis el que fan és acceleren processos i comportaments que existien, que és que la gent contracta cada vegada més a ultimíssima hora.
Interpreteu que serà millor que l'anterior, per això o no?
Jo considero que com a mínim serà com l'any anterior i probablement sigui millor. El que ens estan, les percepcions que ens donen els professionals, Lloret, Salou, els diferents de turisme rural, etc, ens estan donant una sensació, diguéssim, de tranquil·litat, de que les coses van prou bé, diguem-ho així.
Què diuen des de l'agència de viatges?
Des de ACAP, des de la Societat Catalana de Viatges, sí que fem previsions, tot i a risc d'equivocar-se, evidentment, però les previsions com tal a vegades no tenen per què ser, més que res per complementar-se amb el que diu el director general, diguéssim, ells fan xifres consolidades quan ha passat la temporada al mes de setembre. Nosaltres intentem fer-ho abans en funció d'unes enquestes als nostres associats, com va el tema allà al mes de juny, quan comença el tema de les ventes. Aquesta enquesta que vam fer amb els associats, les agències de viatges ACAP, ens van dir que l'estiu seria, més o menys, situaria entre un 3% per sobre de l'any passat, en previsions. Consegüentment, el que volem dir és que tenim un cert optimisme moderat, perquè no és pitjor que l'any passat, tot i que un creixement important no ho esperem.
Avui llegim el Punt de Girona, que en la primera quinzena de juliol l'ocupació al sector no ha arribat al 50%, segons la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona. Això a la platja, perquè a la zona de muntanya l'ocupació oscil·la en aquests moments entre el 20 i el 30%.
Jo no són les dades que se m'han fet arribar de llocs com més Lloret, per exemple, té tota l'oferta hotelera, té tanta oferta hotelera com Barcelona. Donaven ocupacions més elevades, per exemple, i a Barcelona les previsions del Gremi d'Hotels de Barcelona, estem parlant d'hotels, és un 74% ben bé. El que es deia, per exemple, del que són càmpings i apartaments, això va molt lligat a un context de crisi. La gent que vol és modular la seva despesa. Vull dir, si vull anar a dinar fora, em vaig a dinar fora. Si em vull fer el dinar, me'l faig. Si em vull quedar a sopar, m'hi quedo. Igual que això ens passa també amb restauració. En restauració, una de les coses que veus és que han tornat a aparèixer els menús. Restaurants, que abans era inconcebible que tinguessin un menú, estan apareixent menús. No vol dir que la gent acabi gastant menys. Per exemple, fins al mes de maig, la gent està gastant més que l'any passat. Tenim un increment de més d'un 8% respecte al que s'havia gastat l'any passat. Però sí, el que vol la gent és saber què gasta. Vull dir, potser em gasto força diners, però tinc la necessitat de saber quan gastaré. I aquesta certesa amb la despesa és...
Per tant, la gent no renuncia a les vacances, diríem, no?
Jo crec que les vacances... Jo sempre explico el mateix i a vegades em faig pesat, no? Vull dir, les vacances és un dret social i a vegades ens n'oblidem. Vull dir, els treballadors, quan lluiten pels seus drets, conquereixen les 8 hores de treball, però després conquereixen les vacances pagades. I el turisme neix de quan hi ha vacances pagades i comença a bellugar-se la gent, quan comença a bellugar-se els treballadors. Per tant, les vacances és un dret. I quan la gent assoleix un dret, és allò de dir...
No, però les vacances són un dret, però es poden quedar a casa.
Et pots quedar a casa. I l'any passat sort també vam tenir del turisme de casa, que es va quedar, vull dir, perquè aquest és el que ens va mantenir i permetre mantenir números així. I tots els països estan treballant perquè hi hagi, malgrat que som la primera comunitat en viatgers. Però la gent no vol renunciar als vacances. És una mica allò de prou problemes tinc al llarg de l'any, prou difícil és tot al llarg de l'any. Escolta, quan arribo en vacances, vull fer vacances.
I llavors la tendència és marxar de vacances gastant menys, diríem?
A veure... és saber el que es gasta, no és gastant menys. Això ja es va iniciar l'any passat amb el sentit de no renunciar a fer vacances, per poc que es pugui, renunciar a altres coses material, però no a aquest dret de poder fer un trencall en la rutina diària, amb les tres diàries, homes i dones, i en famílies. L'any passat ja es va notar aquesta tendència de reduir el número de dies, segurament de viatge, de fer una mica més curt. Normalment a l'estiu són 2 setmanes, igual la tendència de l'any passat i aquesta és quedar-se en 12, 11 dies, una setmana simplement, en destins lleugerament més a prop. Tampoc és un gran gir, perquè ja es quedem a prop un gran número, un percentatge molt elevat, no? I el que sí és cert és que el tema de l'última hora era molt present l'any passat i serà aquest, però no tant per agafar el cotxe i anar-te en un paratge interior de casa nostra o a un hotel de la costa, que és fàcil, però són pocs quilòmetres. Nosaltres també vivim a les agències de viatges que a data d'avui, que estem a mig de juliol, 16 de juliol, ens estan demanant viatges per anar-se l'última setmana de juliol, d'aquí una setmana, a l'altre cantó del món.
Perquè és més barat?
No, perquè la decisió de compra s'enredereix. No és perquè sigui més barat, els preus són els que són, i sí, potser que en un moment determinat sigui més barat, sinó que la decisió de compra s'espera més a última hora. Insisteixo...
Es mira més per entendre's l'estalvi? Per entendre's, és a dir, es mira, aviam què tinc, aviam, vaig a gastar... Aviam...
Això és un element referencial fixo. Des de l'any passat, la gent vol saber el seu pressupost de vacances i no vol descol·locar-se, per dir d'alguna manera.
Val. La gent que agafa, i això directament a les agències de viatge haureu notat, la gent que agafa un avió per fer un destí espanyol, per exemple, es manté intacte?
Bueno, a veure, és que a gran trets, vull dir, el 40% dels catalans fem vacances a casa, l'altre 40% ho fem en un entorn d'una certa proximitat geogràfica, Espanya, països d'Europa, el nostre entorn, el Mediterrani, i ja tot sumat és un 80%, vull dir, un gran número de persones es queda en aquest àmbit, tradicionalment, i un 20% que se'n va lluny, que no és poc. D'aquest 20%, potser que 2, 3, 4%, que no és poc, quedi més a prop, diguéssim, no? Però ja hi ha un gran gruix de catalans gaudint del nostre país i gaudint d'autonomies com Balears, diguéssim, que tema d'illes o...
Destins estrella de la temporada?
Jo m'atreveria a dir més que destins estrelles, destins curiosos. Islàndia.
Com el volcà.
De... Sí, clar, és a dir, a veure, estrella, a vegades és perquè vagin molt o poc, no, a vegades és perquè ha passat algo. Islàndia ens fa bé la guitja, es va fer la guitja a mitja Europa el mes d'abril, però es va posicionar amb el mapa, és a dir, és un destí fantàstic, però de minories, perquè la seva situació geogràfica, les freqüències de vol no és habitual, el seu clima ho fa que sigui molt reduït, doncs bueno, el volcà va fer que diu, Islàndia està allà. Si el volcà no continua fent la guitja, potser tenim curiositat per anar a Islàndia. Vull dir, s'ha incrementat la demanda d'Islàndia, sempre i tot no serà massiu la destinació.
No, evident, però estem parlant que Islàndia s'ha pogut treure el seu rèdit turístic, el tema?
S'ha intentat de lo greu treure lo positiu. És a dir, jo parlo d'un cas molt més extrem i no és quasi d'aquesta tertúlia. Algun dia jo m'agradaria pensar, i tant de bo fos així, perquè va ser un dels afortunats que vaig posar els peus en aquell país fa anys, Afganistan. Ningú pensaria que Afganistan es pot anar de vacances. Jo vaig anar-hi. El que passa que fa 30 anys que està en guerra. Algun dia... tant de bo Afganistan tornessi a ser...
Que és el que va passar, per exemple, al Vietnam.
Vull dir, de treure... Exacte. D'una situació greu o complicada, o natural, com el tema del volcà, pues, converteix en positiu, si pots.
Esteu notant des de l'agència de viatges un auge del turisme de creuers?
Sí, això és un fet evident, i Barcelona és una ciutat capdavantera amb el tema de creuers. El creuer, diguéssim, també és un segment de mercat que no fa tant d'anys era elitista, perquè era potser ens hauríem de remuntar a l'època de les travesies transatlàntiques amb els vaixells, abans de que l'aviació fos el que és. Això va haver un declive, i després ha tingut un gran esclat, en el sentit de que Barcelona és port capdavanter a tota la Mediterrània, i el tema de creuers s'ha socialitzat també. És a dir, dintre el segment de creuers, també, com amb els hotels, hi ha, en aquest cas, d'àncora, no? Tres àncores, 45 àncores, i actualment fer creuers és un producte absolutament madur, diguéssim, però que encara està creixent, perquè és un segment que està en creixement amb el tema dels viatges.
Es rep més de 2 milions de creueristes, i a més, no, de vegades no tenim present de que el creuer Barcelona ciutat, en aquest cas, el creuerista quan va a Roma, doncs van anar a Civitavecchia, van allà, tenen 4 hores per visitar la ciutat, tornen, però Barcelona és començament i final de creuers, per tant el creuerista arriba aquí, està a Barcelona i després marxa, no? I és un tema important per la ciutat.
Heu notat un ascens del turisme català dins de Catalunya?
Sí, força. L'any passat va haver un increment de gairebé un 10%. Això passa en tots els països d'Europa, I per nosaltres, els catalans, primer hem de tenir present que els catalans rebem pràcticament la quarta part del turisme estranger que es rep a l'estat espanyol, Vull dir, això... I que, com a destinació turística, Catalunya estaríem entre les 3-4 primeres mundials. Vull dir, estem per davant de Toscana, per exemple, perquè la gent es faci una mica la idea del que suposa el turisme, que és gairebé el 12% del producte interior brut de Catalunya, Estem parlant d'un sector econòmic de primeríssim ordre, i que ocupa més de 400.000 persones, que també, doncs, això és una altra de les coses que tampoc tenim present. El turisme català, l'any passat, i estem fent campanyes, en aquests moments estem fent la campanya Festa Fan de Catalunya, perquè descobreixis, doncs, també el que és casa nostra, el turisme català es queda aquí, però això es dona a tots els països d'Europa, A tots els països d'Europa hi ha una certa tendència de que la gent es quedi. L'any passat, per exemple, vam tenir una caiguda de turisme alemany. Nosaltres tenim els centres de promoció turística, són, diguéssim, ambaixades turístiques catalanes que van anar a buscar clients allà, i preguntava a Alemanya, escolta, els alemanys on són? Vaig dir, a Croàcia i tal, que em diuen que hi són? Deien, no, els alemanys s'han quedat a casa. Però el govern alemany va dir que estaven en crisi i l'Alemanya, doncs, es va quedar a casa. I vam tenir, doncs, òbviament, una caiguda de turisme alemany, doncs, que és un mercat per nosaltres importantíssim.
El gran mercat que celebrarà un cop més la temporada és el mercat espanyol?
El gran mercat que va salvar la temporada l'any passat va ser el mercat català, va ser el mercat espanyol també indubtablement, perquè vam tenir en mercat català un increment d'un 10 i en espanyol més d'un 8,5%, però hem de recordar que d'aquests 27 milions de turistes que rebem, la meitat són turisme estranger. Per tant, la reactivació del mercat francès, que rebem tants com espanyols, i que és de proximitat també per nosaltres, perquè el mercat francès, es parlava de les arribades amb avió, el mercat francès bona part ens arriba en cotxe. Bé, quan jo parlo de mercat de proximitat, el mercat de proximitat és des de Bordeus fins al nord d'Itàlia, vull dir, per dir-ho així, aquest arc que hi ha així. Mercat francès hem frenat la caiguda i estem ja amb números pràcticament com l'any passat i probablement entrarem un cert repunt. I després hi ha mercats que ens estan despertant. El mercat rus, que numèricament no és molt important, però és un mercat que gairebé triplica l'estada i gairebé triplica la despesa dels altres. Vull dir, el mercat rus, que estem al voltant de 250.000 russos directes, perquè després hi ha els visats, de russos que ens entraran visats d'Alemanya, de França, d'Espai Schengen, estem tenint creixements entre un 30 i un 40%.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En aquest sentit, quan parlàvem del turisme de proximitat i que molta gent decideix, escolta, faré el turisme a casa, heu notat un increment d'uns sectors econòmics més petits, com dirien que serien els hostals o els càmpings, per entendre'ns?
Sí, a veure, jo crec que el turisme en general és molt divers en quant especificacions de, i en aquest cas tant restauració, hostal, pensions, cases rurals, jo crec que tot això és turisme, no? I moltes vegades, que a vegades un pensa que no, és el mateix usuari, és el mateix viatger, que en un moment determinat fa un viatge lluny o de nivell, amb un hotel amb una illa idíl·lica al mig de l'Índic, però després va amb un hostal o amb una pensió, amb una escapada de cap de setmana, un tipus de vacances, vull dir que hi ha multiproductes, tot i ser el mateix consumidor.
I hi ha gent que, com vostè comentava, que fa el pressupost a última hora i diu, mira, per aquest pressupost potser ens surt a compte fins i tot buscar algun pis o algun apartament de lloguer a prop de la costa, per entendre's, a la muntanya. Dic això perquè a Catalunya el lloguer de pisos i apartaments, segons donàvem dades avui aquí a RAC1, ha augmentat un 34%, segons dades d'un portal especialitzat que és Rentàlia. La gent interessada a llogar un pis o una casa a l'estiu ha crescut al voltant del 40%.
Però això lliga amb el que dèiem abans, vull dir que són modalitats que et permeten modular la teva despesa. Això, no? Vull dir, avui vaig a comprar i fem el dinar a casa, o ens anem a sopar fora. Això és el que et permet tant el càmping com l'apartament. Aquesta comoditat, aquesta flexibilitat, molt lligat a aquest família, a aquest turisme de família, això és el que et permet aquest tipus de turisme.
I el lloguer vacacional s'està convertint en una mena de sortida més econòmica, un turisme, diríem-ho, de qualitat?
No necessàriament, hi ha lloguer vacacional de tot tipus. Jo, per exemple, jo he anat a París amb un apartament. Per què? Doncs perquè anaves amb la família i et dona una flexibilitat d'allò, arribes, no tens ningú, tu t'ho fas, si els nens doncs, es posen a dormir, doncs es posen a dormir. Aquesta sèrie de coses, aquesta tranquil·litat que et dona, no necessàriament va lligat a un...
Jo trencaria una llança. A veure, tot és vàlid, i és perfectament acceptable i normal aquest tipus de vacances. Jo trencaria una llança en favor de les dones. Les dones, quan fan turisme, volen sortir de turisme, volen deixar les feines domèstiques a casa. I que s'ho facin tot. És a dir, perdó, però si vas a un apartament o un pis de lloguer...
Ara els homes també fem moltes coses, eh?
No, ja, però normalment, quan els que estem en parella i sempre preguntes, el que dona et diu, mira, porta'm on vulguis, però no tinc que fer res, que ho facin tot, com a expressió de dir, això és en vacances. Lo de més, també, perquè trenques la rutina diària, però arrossegues una mica de deures domèstic, per dir-ho d'alguna forma.
Una altra història és el que se n'ha parlat en els últims mesos, que va ser el turisme conegut com de borratxera, el turisme d'inseguretat que hem viscut a Ciutat Vella, una mena de canvi de model. Turisme com, per exemple, posar un cas molt clar que en vam parlar, el de Salou Fest, és un turisme, diríem, clarament aïllat, que és absolutament minoritari.
És absolutament minoritari, i a més, primer, a veure, posem les coses al seu lloc. Va haver-hi un ressò mediàtic, jo crec que desproporcionat, no vol dir que n'hi haguessin fets, i indubtablement, vull dir, les coses no has d'amagar mai el cap sota l'ala, però que va haver-hi una desproporció respecte al que era i al que significava. Però és un cas absolutament minoritari, és com dir que a Barcelona, doncs, la contem també la quantitat de gent del país que tenen comportaments que són incívics. A veure, a Catalunya hi cap tothom. Vull dir, òbviament que volem el turisme de més qualitat i òbviament que volem el turisme que ensenya el nostre país. Nosaltres sempre diem que la gent ha de voler ni Catalunya. I per tant és importantíssim que si ens volem singularitzar, ensenyem la nostra identitat, perquè si no la gent li serà igual anar-se'n a Catalunya que anar-se'n a València o anar-se'n a Croàcia. Per tant, la gent ha de voler venir a Catalunya. Però a Catalunya hi cap tothom. El que no hi caben són comportaments incívics. El que no hi caben és maneres d'actuar que no siguin. Però això no és una qüestió tant d'un tipus de turisme, un tipus perquè sempre faig la broma que el president Obama va venir a Barcelona amb motxilla, no? Vull dir, però Però el que s'ha de tallar i s'ha de tallar de socarrel, i amb això les autoritats turístiques estem absolutament d'acord amb Mossos d'Esquadra i estem amb les autoritats locals, és tallar de socarrel qualsevol comportament.
Clar, perquè no saps exactament... Això què et ve? Normalment és un turisme barat, per
entendre? No, a veure, és el que deia el director. El problema, que és normal, que va tindre un equip mediàtic desproporcional per l'època que es va produir. Aquí acaba tothom. I el que no es pot fer, nosaltres com a agències de viatge sempre ho hem criticat, el que no es pot promocionar al destí com a destí de borratxera, on sigui. Qualsevol web, qualsevol tour operador, qualsevol agència que promociona Catalunya sota aquest paràmetre, res. Fuera. No és
d'acord, estic d'acord.
Nosaltres, nosaltres fem per tancar-les, eh? Vull dir, engeguem els mecanismes legals quan trobem webs d'aquest estil que estaven venent determinat tipus de turisme que no volem de cap de les maneres, doncs legalment actuem per tancar-les.
Va, no dic això, perdó,
Però una vegada que estan aquí, vull dir, la promoció no, res, però una vegada que estan aquí, el comportament que poden tindre gent jove, siguin de fora o siguin nosaltres, el que tenim que fer és respectar allà on estem i fer respectar per les autoritats locals o el que sigui, els horaris, la legislació, i no crucificar, diguéssim, d'alguna manera un cert segment de turisme que en un moment determinat sembla com sigui allò de que no es pertoca.
Tots hem anat de viatge amb un cotxe trotinat o...
No, sí, però no així, amb un cotxe trotinat.
I dormint doncs, allò d'alberg, i el millor que el lloc després ja has tornat doncs, amb hotels molt millors i amb unes altres condicions, no? Sí. El que hem d'impedir de socarrel és aquestes actuacions, però a més si no els impedeixes sí que poden acabar tenint un efecte crida que no és desitjable.
Es queden dos minuts. Hi ha un altre problema que és, i això sí que ha anat expandint-se sobretot als mitjans de comunicació internacionals, que és la inseguretat que hi ha a determinades zones de Catalunya, bàsicament centralitzada a Barcelona. Això és un hàndicap important pel turisme? A l'hora d'atraure turisme per Catalunya i per Barcelona concretament?
Bé, Barcelona rep més de 6 milions de turistes l'any, estem parlant de la primera destinació turística, però òbviament el tema de la seguretat ens preocupa a tots, i ja s'han posat tota una sèrie de mecanismes legals com és la multireincidència, i sí que s'hi està actuant i cada vegada s'hi actua més, però òbviament és un tema que no se'ns pot escapar de les mans de cap de les maneres, perquè això sí que acaba tenint indubtablement una incidència. Però a veure, som una destinació segura, partim d'aquesta base, i pensem quan anem a segons quins països com t'avisen i que et diuen i tot això, però sí que n'hem de permetre de cap de les maneres que això se'ns escapi.
Però a més és que les noves tecnologies estan per bé i per malament, és a dir, quan no hi havia aquesta xarxa social passava el mateix, el que passa que quedava la persona. Ara qualsevol persona que té un furt a Barcelona, a Londres on sigui, és molt propens a posar-lo en una xarxa o en un lloc que em van robar a Barcelona. S'ha de reforçar, s'ha d'insistir i s'ha de posar. Tot arreu pot passar, però evidentment a Barcelona, i si diem les Rambles o un districte concret on hi ha més concentració de turisme i persones donades a fer això, doncs els mitjans han de ser molt més present i molt més insistent perquè això no passi.
Perquè és el petit delicte, per dir-ho d'alguna manera, amb un estranger li és igual el cas bitllet.
Evidentment, estem parlant de si que li foto la cartera i el passaport, clar.
I a més és molt important també l'atenció posterior, com quan ha tingut un delicte, com se'l tracta, com se'l rep, que siguem capaços d'atendre'ls amb el seu idioma o amb idiomes que ells entenguin. Tot això ja hi ha tota una sèrie de protocols que s'estan establerts o s'estan establerts.
Molt bé. Però s'ho pres molt d'Islàndia, l'hi he de dir, eh?
Miri, no és destí estrella, és destí d'oportunitat.
A viceversa, és dels mercats que més estem creixent, amb aquests mercats nòrdics de la zona del nord del Bàltic, etc. És dels mercats que també estem creixent més i que millor ens estan resistint.
No, escolti'm, si hi ha coses que... Escolti'm, que Islàndia, la gent digui que Islàndia és un lloc meravellós per anar, que hem estat a Islàndia, és un lloc que sempre recomanem anar. Islàndia és un lloc fantàstic, però és clar que ara, per culpa del volcà, hagi hagut una mena de rebrot, que la gent vagi cap a Islàndia, em sembla una magnífica decisió per part del turisme a Islàndia, però sobretot a la gent que hi vulgui anar. Moltes gràcies, senyor Vilalta, director general de Turisme, i senyor Carnero, president de l'Associació d'Agències de Viatges.
Gràcies.
Bon dia i molta sort.
Molt
bé. Són les 10.